Són les 9. I ara mateix som en directe davant de la Sagrada Família en aquest recorregut que estem fent avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'Artur Ramon, crític d'art, col·laborador d'aquest programa. Estem veient una imatge espectacular perquè comença a sortir el sol, no?
Sí, és el moment més bonic.
És preciós realment el que estem veient. I ens acompanyen ara tres persones que també seran essencials per aquesta visita, que són tres voluntaris que estaran doncs ajudant a tota l'organització d'aquest recorregut. Joaquín, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Professora dels Jesuïtes Caps de Sagrat Cor de Jesús. També tenim el Lluís Rivera. Què tal, Lluís?
Hola, bon dia.
Que és estudiant de primer d'ESO, i també l'Agnès Aguiló. Bon dia.
Hola, bon dia.
Estudiant de primer de batxillerat. Com us heu organitzat, Joaquín?
Doncs mira, ens hem organitzat, depenent de les edats i de les activitats que farem, alguns, els alumnes de primer d'ESO, segon, aniran a Montserrat, i hi haurà alumnes de quart d'ESO que aniran a Madrid, a la convocatòria de Madrid, i els alumnes de batxillerat que estaran a Montlluïc. I a més d'això, doncs, després hi ha persones que estem col·laborant en el sector social de la Companyia de Jesús, que potser també estarem al Raval, als Austins.
Però això és un lío de nassos, no?
Bueno, doncs d'un i do, perquè a més ens ha sorprès molt l'interès que tenia l'alumnat de participar, no? Per nosaltres ha estat una gran sorpresa. De fet, a més de tots els alumnes que ja participen, tenim molta gent en llista d'espera que no ha pogut accedir a les places que tenien assignades i que estan a l'espera de si hi ha baixes.
O sigui, hi ha overbooking.
Hi ha overbooking total. Gran sorpresa nostra, però hi ha molt d'interès i molta inquietud per part dels joves en participar en aquesta trobada en el Papa.
Lluís, explica'm què faràs tu.
Doncs jo aniré a Montserrat perquè soc de primer d'ESO i ens han explicat doncs, que ens portaran fins allà i un cop arribem a Montserrat, doncs no sé exactament com anirà tota la visita, però sí que veurem el Papa a Lleó. I res, doncs, principalment serà això.
Per tant, podreu tenir una vista privilegiada, no, també?
Home, suposo que sí, sí.
A quina hora us fan pujar fins a Montserrat?
Sortirem de l'escola a les 7 del matí, perquè hi ha una bona estona en autocar, i després suposo que per arribar a l'escola a les 5 de la tarda o així.
Tot el dia estaràs allà, no?
Sí, serà una experiència molt divertida.
I què n'esperes tu? Què esperes trobar? Què esperes veure?
Home, jo sé que és un fet històric, això, perquè ja el papa francès no va poder venir i ens han conscienciat des de l'escola doncs, que això és una cosa que no passa cada dia i espero doncs, gaudir-ne al màxim possible.
I en el teu cas, Agnès, on seràs?
Nosaltres estarem a una vetlla i després podrem veure el Papa Lleó Francesc. El Papa Lleó.
Per tant, la vetlla què faràs? Què has d'organitzar?
Nosaltres anem a veure la vetlla, estarem allà, tots els que hem pogut anar, i estarem per allà.
I a la classe hi ha hagut també molta gent que de voluntària s'hi ha apuntat?
Hi ha hagut molta gent, hi havia molta demanda i s'ha hagut de fer un sorteig. Nosaltres érem com... Hi havia com només quatre places que es podia sortejar, per sort he pogut entrar jo, però molta gent s'ha assegut a quedar fora.
Clar, és un esdeveniment molt especial i també és interessant també veure, Joaquín, com les generacions futures no, també s'involucren i entenen aquest esdeveniment.
Sí. Sí, jo crec que, de fet, a més, hi ha un punt també com de sorpresa, no? De no saber ben bé què és el que hi haurà. Ells no tenen tot el planning. Però sí que hi ha un desig, un interès, una curiositat de participar i, a més, en tota una diversitat d'alumnat, no? En tots els alumnes, per exemple, de postobligatòria, de la formació professional, que també tenen un interès molt gran en participar en els diferents llocs on per edat podrien participar, no? I, com diu l'Agnès, és amb ganes d'anar, però no poder perquè les places són limitades. Llavors, crec que això també doncs, ens parla del desig que tenen els joves d'anar més enllà de que els escoltem, no? De poder dir alguna cosa, dir-nos alguna cosa, no? Jo crec que això és important.
Joaquín, Lluís i Agnès, falta una setmana, falten 6 dies. Molta sort i que vagi molt bé. Descanseu.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, Lluís.
Adéu, gràcies.
Per classe, eh? Sembla que toca matemàtiques ara, no?
Sí, sí.
Tot això que us heu estalviat aquesta estona. Gràcies, que vagi bé. Doncs aquí acabarem la nostra primera parada, la Sagrada Família, Artur. Un monument, com dèiem ara, espectacular per la llum com entra. La Gemma Calvet ho deia, no? Gaudí és llum.
Sí.
I efectivament, quan entres a dins ho veus, perquè és una església que trenca també amb els interiors de les esglésies que estem acostumats a veure, que són més fosques, que són més apagades. Aquí hi ha llum.
Sí, aquí és molt important els vitralls de Viladrau, que donen aquesta llum, que depèn del moment del dia va canviant, de tons més càlids a tons més freds, i veritablement doncs, fa que el temple sigui absolutament singular. Naturalment, aquesta visita del papa, Ricard, jo crec que el que d'alguna manera també ajudarà és a convertir d'una banda, el temple ja passa a ser, en la primera visita era d'una obra a un temple, ara canvia el relat. Ara ja estem davant de... Ha canviat l'utopia i ara ja estem davant d'una realitat sòlida, i pensem que és una mena també de funeral de Gaudí post-mortem, eh? El diumenge, 7 de juny, farà 100 anys que Gaudí va morir, com tothom sap, atropellat per un Gran Via, per un tramvia entre la Gran Via i el carrer Bailén, i també s'està d'alguna manera fent un funeral pòstum amb tot aquest procés, que ho pots estar més d'acord o menys, de beatificació d'aquest arquitecte de Déu. Hi ha molt d'això també. És a dir, la visita del papa és Gaudí com a model, l'arquitecte de Déu, és el treball ben fet, és a dir, les coses sòlides contra aquesta cultura del que és ràpid, i és Barcelona i Catalunya com a identitat d'arrels cristianes, i també hauria de ser de catalanitat. Per això jo també crec que és molt important que en la missa del papa el català hi sigui molt present, no d'una forma testimonial, sinó present en tant que és la llengua nostra i és la llengua que Gaudí reivindicava, perquè Gaudí sense cristianisme i catalanitat no s'entén.
Artur Ramon, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
que
Ricard.
Que vagi bé el dia.
Fins aviat.
Anem ara en directe cap a dins de la Sagrada Família. Lara García.
Molt bon dia, Ricard. Des de l'interior de la Sagrada Família, aquí dins ja està tot preparat per rebre la visita del papa Lleó XIV just d'aquí una setmana. Arribarà la Sagrada Família a 7:45 de la tarda, i aquí dins el rebran les màximes autoritats de l'Estat. I què farà el papa Lleó aquí al temple de la Sagrada Família? Doncs en primer lloc, el pontífex baixarà a la cripta per visitar la tomba d'Antoni Gaudí. Després, acompanyat pel cardenal Joan Josep Omella, es revestirà la sagristia per presidir l'Eucaristia, també una missa en memòria de Gaudí, una missa que farà aquí a l'altar de la Sagrada Família i que està prevista per les 8 del vespre. L'acompanyarà un cor de 600 cantaires. Una vegada el papa acabi aquesta missa, sortirà per la façana del Naixement, aquesta façana que tenim just davant, per participar en la inauguració de la Torre de Jesucrist. Cap a 9:45 del vespre beneirà aquesta torre, que per cert, tot això es farà en presència de milers de fidels. S'han repartit 4.200 invitacions a les parròquies de la ciutat, 1.200 per l'interior, ocuparan l'interior de la Sagrada Família, i 3.000 persones que estaran a l'exterior. La resta de convidats seran representants eclesiàstics i també autoritats. De moment ja s'ha confirmat, per exemple, la presència dels Reis d'Espanya, la del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a més d'altres líders europeus. Hem pogut parlar amb visitants d'aquí de la Sagrada Família i també amb veïns del barri que estan doncs, molt emocionats per rebre la visita del papa.
Tinc moltes ganes, m'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc. Vaig viure la visita del 2010, però vaig veure el papa que va passar tan ràpid que li vaig fer una foto, però em va sortir l'orella del meu cunyat. A veure si aquest any tinc una foto de prop, ja m'encantaria.
Pues a mi m'és indiferent. Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
I sortirà al balcó vostè?
Això sí.
Fa una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
Oh, sí que m'aproparé. Penso que veure'l no el veuré, però bueno, una mica veure l'ambient.
Jo sóc una amant de Gaudí.
El papa farà una missa en honor a Gaudí, què li sembla això?
Li demostra un respecte, un reconeixement a la seva obra.
We're from US, so we love the Pope. I think it's very significant, and I would love to be here.
Yeah, it's very, exciting that he's going to be here. Unfortunately, we won't be here for it, but I think it'll be a really exciting moment.
L'expectació és tan elevada que fins i tot hi ha veïns que lloguen els seus balcons. Als portals d'anuncis es poden trobar balcons per veure passar el papa amb preus que van des dels 150 euros, els més barats, fins a 900 euros.
I ara mateix abandonem aquesta primera parada, la Sagrada Família. Anem cap a, en aquest cas, la parròquia Sant Agustí del Raval de Barcelona, un altre dels punts principals d'aquest recorregut que farà el papa Lleó XIV d'aquí una setmana. Falta una setmana per aquesta visita històrica i encara hi ha detalls per tancar, però tot apunta que finalment farà en català part d'aquesta benedicció de la Sagrada Família. Avui n'hem parlat també amb el conseller Ramon Espadaler, que ha explicat algunes de les gestions que s'han fet, i ahir, al matí de Catalunya Ràdio, en vam parlar amb el vaticanista Javier Martínez Brocal, que explicava que en general el papa intenta evitar l'ús dels idiomes que no domina en moments importants.
No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo, porque él necesita dominar las palabras, es matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
Brocal, que ha fet desenes de viatges papals, subratllava que l'objectiu del papa en aquesta visita és remoure consciències.
Justo la tarea del papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno lo vive, o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
Per tot això, avui també ho comentarem tot plegat amb els agonistes habituals, amb Jordi Mat, amb Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Pere, que no t'hem sentit. No sé com veus aquesta polèmica del català.
Bueno, és recurrent, òbviament, i té sentit, no? Perquè el català ha sigut sempre un idioma molt, molt maltractat, diguem, per la institucionalitat espanyola, històricament, i per tant és evident que en algun moment ha de formar part del discurs, fent-ho compatible amb el que ens acaben d'explicar o acabem de sentir, que també té sentit de que, òbviament, ha d'utilitzar les llengües que domina, sense que això vulgui dir que simbòlicament no pugui utilitzar el català. A mi, i que ho hauria de fer, no? A mi m'agradaria subratllar amb el que hem comentat fins ara, afegir-hi, que aquesta és una visita que, òbviament, interpel·len els catòlics, però que la Sagrada Família és molt més que una cosa pels catòlics, no? És un temple cristià, però alhora és un monument, ja s'ha dit aquí, és un monument que identifica Barcelona i que tothom que tingui un interès per la cultura, doncs també ens els podem sentir nostres, com un lloc, diguem, de fascinació i d'admiració i de recolliment, amb independència, diguem, de les creences que tingui cadascú. I això és el que m'agradaria subratllar, més enllà de que legítimament, òbviament, és un temple catòlic i, per tant, els catòlics doncs se'l senten més seu, però que és de tots, no? I quan hi ha aquests discursos, diguem, de les arrels cristianes de Catalunya, bé, jo crec que no s'haurien de barrejar les coses, són les arrels cristianes del cristianisme, però Catalunya és un lloc molt plural, Barcelona és també un referent històric de l'anarquisme, és un referent històric de moltes altres coses que són perfectament compatibles i no només una part, diguem, de lo que és una part de Barcelona no s'ha de confondre amb tota Barcelona. I alhora és un monument que ens interessa a tots els catalans.
Jordi.
No, sobre això que ara comentava el Pere de la funció de la Sagrada Família en el nostre imaginari, fa uns mesos, poquíssims dies després de la mort del seu autor, es va publicar l'última edició d'un llibre del periodista Lluís Permanyer que recollia les cites de gent de tot el món que ha vingut a Barcelona, val? Endreçades cronològicament des dels romans fins al present. I era molt interessant veure com fins a gairebé mitjans del segle XX l'element que identificava la ciutat pels que venia de fora era, sobretot a partir de la modernitat, eren les Rambles, no? I fins que, a partir d'un moment determinat, tothom que ve passa per la Sagrada Família. De manera que la imatge que el món identifica la nostra ciutat és aquesta. I això no, és un procés del que hem viscut. És a dir, la centralitat de Gaudí en la configuració de l'imaginari de Barcelona no era de quan ell és l'arquitecte que canvia el Passeig de Gràcia i a través del qual la burgesia local envelleix el cor de la ciutat i diu nosaltres som això. Això, aquest reconeixement no es va produir a principis del segle XX quan s'inaugurava la Casa Batlló o la Casa Milà, sinó que ha estat progressivament amb el temps i sobretot vinculat a la Sagrada Família que s'ha pres consciència de l'excepcionalitat d'aquest arquitecte que connecta amb l'esperit de la ciutat. Fixa't que, amb controvèrsia, fa uns mesos, diguem, la revista que els snobs del món llegim, que és el New Yorker, feia un llarguíssim reportatge sobre la Sagrada Família on es preguntava si era una obra mestra o una gran obra del kitsch. Aquesta ha estat una conversa permanent en la valoració d'Antoni Gaudí. Era un geni o era un artista kitsch?
Però Jordi, quan dius connecta amb l'esperit de la ciutat, és una mica el que comentàvem abans, no? Dius, bueno, a partir de llavors es simbolitza Barcelona amb la Sagrada Família, també amb la Rosa de Foc. És a dir, això
però
no
també
vol dir
la connexió de la Rosa de Foc amb sí, la Sagrada Família. Sí. Per això deia allò de l'expiació.
No, però vull dir que això no vol dir que la ciutat sigui una ciutat catòlica.
No. És una qüestió estètica.
No, però, exacte. M'agradarà subratllar-ho sí, perquè Barcelona en aquelles èpoques era coneguda per la Sagrada Família, com bé acabes de dir, i com a gran referent mundial de l'anarquisme.
Sí, i després hi ha una cosa del, amb això que fa uns mesos vam parlar quan va sortir aquella pel·li de Los Domingos, el disc de la Rosalía i tal, que té que veure amb aquesta nova presència en la conversa pública de l'espiritualitat. Pels qui no tenim aquesta vivència, se'ns fa bastant estrany. Però el fet és que hi ha un anhel espiritual entre molta gent, que almenys ara s'expressa en públic i que abans no es feia, que té en aquest temple un exemple perfecte d'un canvi en les preferències que transcendeixen l'estètic. Sí. I llavors, això que deia la Gemma sobre la llum, aquest sincretisme espiritual que hi ha en la concepció que té de l'arquitectura Gaudí i de la natura, fa que, de sobte, aquest senyor que durant molt de temps era un geni de l'arquitectura, connecti amb una sensibilitat contemporània molt curiosa que, de fet, em sembla que també és la que fa que alguna figura com la del Papa sigui, òbviament, el líder religiós dels catòlics, però en el moment en el que estem interpel·li a molta més gent. Per l'assumpte de l'encíclica que va sortir la setmana passada, o fa 10 dies, i per l'enfrontament no dur, però finalment enfrontament amb el que representa Donald Trump, de sobte, les veus del món que plantegen dos models més forts, un és sinistre, com el de Trump, i un altre aposta per una dignitat humana, que és la del Papa, que diu el que s'espera que digui, però dit en aquest context, i entenc que ho digui en el viatge pastoral que farà, que passa per la Sagrada Família, però al mateix temps passa per una parròquia del Raval on passen coses molt complicades, em sembla que emet un missatge enormement interessant.
Gemma. Jo estic totalment d'acord amb aquesta dimensió global del Papa com a líder d'una reivindicació de la dignitat. Em sembla que la paraula està molt ben trobada. La dignitat és el dret base de la resta de drets humans. Però, a més, ha estat un home que ha utilitzat la seva responsabilitat com a cap d'estat, perquè és un estat, el Vaticà, que representa sense interessos polítics directes, perquè és un altre tipus de lideratge, no?, l'espiritual, d'una organització que ja el Papa Francesc va voler transformar profundament i, de fet, ha fet molts canvis, però ell és un estadista. És un home que la seva trajectòria ha estat absolutament vinculat a la labor apostòlica de més marginalitat social i amb gent molt pobra, sense sortir d'allà, en el sentit d'una fidelització en aquest principi apostòlic de servei, vivint amb els pobles de Perú i amb gent molt, molt, molt pobra i ell amb molta austeritat, però després, quan ha hagut de lluitar pels drets dels infants i en contra dels abusos sexuals a l'Església americana, se n'ha anat als Estats Units, ha plantat cara i ha fet el que havia de fer. Després, ara el Vaticà què està fent? Home, està construint, està dient les coses pel seu nom, no agafant-se a l'Evangeli sols i a la Bíblia, sinó que està fent discursos ahir mateix de plantejaments de parlar d'aquests poderosos que s'estan agafant el poder en termes de mal, d'exercici del mal, de destrucció dels sers humans. Està parlant amb una contundència que jo diria que és molt necessària, aglutina i representa un principi d'esperança també per la gent jove, no necessàriament cristiana o catòlica, sinó que necessita lideratges globals que parlin clar i que diguin les coses pel seu nom.
Aquest potser és el punt, no, Gemma? És a dir, que omple un espai que és orfe, és a dir, potser sí que hi ha algunes veus, evidentment.
Sí, que té una legitimitat en el sentit del que representa.
Clar. Sí, sí. Laura.
Sí, jo vaig primer a la cosa de la llengua i després al que comentava el Jordi, perquè jo també hi he pensat a partir de l'entrevista que tenies amb aquestes tres persones. Lo primer, sobre l'elecció de la llengua, a mi no em sembla una qüestió gens menor ni gens baladí, és a dir, jo celebro que hi hagi hagut pressions i que s'hagi fet gestions perquè el català tingui més presència, bàsicament per la importància que té la llengua com a pilar bàsic, pilar fonamental en la vertebració de la nostra identitat com a país, no? Més encara tenint en compte la defensa de la catalanitat i del català que feia Gaudí. Gaudí, que ho recordava abans la Gemma, no? Va ser una persona detinguda per negar-se a parlar en castellà i per mantenir la llengua l'11 de setembre del 1924 durant la dictadura de Primo de Rivera. Per tant, a mi em sembla que és una mostra de respecte, no? El fet d'intentar mantenir, no només mantenir, sinó afegir més quantitat de llengua catalana, no? en la seva visita aquí a Barcelona. Em sembla que és una mostra de respecte per la figura, però també, en realitat, per tots els catalans i catalanes, amb independència de les nostres creences. Però jo pensava molt, quan tenies aquesta conversa, no?, que hi havia una de les entrevistades, et deia, hi ha molt d'interès dels joves en aquesta trobada amb el papa, no? I jo pensava, perquè em fa aquesta sensació en base a res, simplement és pura intuïció, però que hi ha hagut un repunt en aquest interès per una part dels joves, que és una generació, i estic parlant en termes molt generals, vull dir, evidentment, no es pot uniformitzar els joves, però em refereixo que crec que hi ha una miqueta de més inquietud per la religiositat o per l'espiritualitat del que sentíem potser les generacions anteriors, no? I no sé si això és el que explica aquest interès que tenen molts joves per el fet de que vingui el papa, més això, més aquesta connexió amb l'espiritualitat que no el fet d'entendre-ho com un fet històric, I a mi m'interessaria saber el per què, que és el que explica com aquesta tendència d'una part d'aquesta generació cap a l'espiritualitat o la religiositat, que crec que és una cosa molt interessant d'analitzar, sí. I no tinc els elements per fer-ho.
I aquí segur que hi ha un element profund, segur, de reflexió, però també hi ha una qüestió pop, no?, de moda,
sí,
no?, de tendència.
Però és
també
com curiós.
Dues coses, sí.
Sí, però és com curiós perquè potser les generacions anteriors aquest element pop connectat amb l'espiritualitat o la religiositat no l'havien sentit, saps el que et vull dir? Llavors és com si ara, bueno, això fos un element com que es reivindica molt més que no pas amb les anteriors generacions. Em fa aquesta sensació i no sé què és el que ho explica, saps?
Pere.
Sí, de totes formes, les dades, perquè això pot ser que sigui una hipòtesi, no? Però les dades que tenim fins ara tampoc ho apunten, això, no? Perquè jo recordo, la Fundació Ferrer i Guàrdia fa cada any un anàlisi monogràfic molt exhaustiu i molt bo a partir de les successives, dels successius baròmetres del CIS, que tenen una llarguíssima dècades d'història, i la generació actual jove és la menys catòlica de la història. I per tant, això no vol dir que no hi hagi un cert retorn a l'espiritualitat, però entesa d'una manera que no té res a veure amb el que s'entendria, en el cas de que sigui així, amb el que s'entendria pel catolicisme, és a dir, sense dogmàtica, sense cap mena, diguem, d'obligació, més com una experiència, en un món d'experiències en què vivim, els selfies, abans parlàvem d'aquest retorn a l'espiritualitat, això no té res a veure amb que vegi molta gent o poca gent a la Sagrada Família, perquè dels 10 milions de turistes que hi passen cada any, que heu dit, estic segur que el més nombrós és el que viu l'experiència i es fa els selfies. I després, això no vol dir que no hi hagi gent que té espiritualitat i fins i tot és catòlic. Però vull dir que
hi ha més gent que escolta Rosalia que no que va a missa.
La moda principal no és un retorn a la religió, i menys tal com l'enteníem abans, o que s'entenia abans.
Sí.
Una nova religió líquida, espiritual, que et permet, diguem, fer-te la carta sense cap obligació, que et constrenyi res, doncs això poder sí, però si després anem a les enquestes del CIS i diu, vostè és catòlic, en el sentit del que implica ser catòlic, doncs
sí,
les generacions joves són les més secularitzades i les menys catòliques de tota la història.
Jo estic a favor del laïcisme i a favor de precisar empíricament aquestes coses, però jo estic amb la Laura, és a dir, sí que és cert que hi ha una visió de transcendència, jo li diria així, canalitzada a diversos nivells. Jo diria que el cristianisme és més vigent que mai, inclús per persones no creients. Per què? Perquè, per exemple, si tu et poses a mirar els espais de vulnerabilitat social, sense el compromís de tots els voluntaris que estan vinculats a l'Església Catòlica i als espais cristians, a les altres esglésies, no hi hauria sostenibilitat del que està succeint avui en dia amb la desigualtat social. I avui és un dia per recordar el mèrit de totes aquestes persones que, sense cobrar i donant temps i de forma anònima, centenars de persones que estan sostenint serveis que són serveis públics, de fet, al final. Les presons, parlem de les presons. Doncs el voluntariat de presons fa anys que està sostenint a moltíssimes persones que estan soles, immigrants, que no tenen família. I qui les va visitar? Els voluntaris i voluntàries de presons, que la gran majoria estan vinculats a l'obra mercenària, Santa Lluïsa Marià, és a dir, que estan vinculades a l'Església. Llavors, jo crec que és molt important dir, els catòlics no són sols els que van a missa els diumenges, sinó que hi ha un cristianisme latent, ideològic i de pràctica social que està molt vinculat actualment en aquest papa i en l'anterior, que és pràctica de solidaritat. pràctica de valors ètics. I això és així.
Sí, però aquesta no és la novetat. Que això hi ha una continuïtat del compromís social d'un país de tradició cristiana, que hi ha uns sectors que han estat preocupats pels pobres. Val? El que és, a mi em sembla diferent del que ha passat en els últims anys, és que en una societat com la catalana o l'espanyola, que és enormement laica i progressivament laica, per contrast amb el que passa amb altres països, i amb això les dades són tremendes, o sigui, en la nostra societat la religió és invisible. No sé si perquè no hi hagi fe o no, però el fet és que, per molts motius, la religió no forma part de la vida col·lectiva. La fe es viu com una cosa privada, els que tenen la sort de tenir-la. El que s'està canviant és que hi ha formes pop de la religiositat que ens feien angúnia i que ara s'estan progressivament normalitzat en la vivència del
present. Això és el que
hi referia, sí. Llavors, a la pregunta, Laura, sobre per què això està passant, que és molt difícil, però hi ha una cosa que jo sí que crec que és certa, és que si tu ets un jove d'avui, qui tradicionalment et donava esperança cívica, les esquerres no te l'està donant. No hi ha un discurs d'esperança.
Exacte.
A la vegada crec que la societat digital en la qual vivim dificulta enormement una experiència que és molt important, que és l'experiència de la comunitat. Llavors, tant en la vivència de la comunitat en la que et trobes i et toques, com en la necessitat de que algú et digui que el món pot ser millor, en tots dos casos hi ha un ritual que això mil·lenàriament t'ho ha promès. I diria que contra l'egoisme, contra la teva vida en la que la teva principal font de relació és amb la pantalla, hi ha formes d'espiritualitat pop que no impliquen litúrgies ni manaments ni necessàriament l'Església, on hi ha molta gent que hi troba un cert refugi.
I un sentit a la vida. És, al final, jo crec que aquest és el camí de l'esperança que, bueno, ara, doncs el Francesc Torralba, que el teniu sovint, també ha treballat molt en aquesta direcció. El filòsof coreà, també. L'aspecte de l'esperança, que també ha agafat el papa com a lema, és fonamental en el moment que estem vivint, perquè per una banda és veritat que la democràcia revela més que mai les seves pròpies misèries, i per tant jo sempre dic que això ha de ser un indicador d'esperança, perquè durant molts anys la democràcia s'ha amagat les misèries del poder, la corrupció, les contradiccions, i en canvi ara estan obrint-se els calaixos. Bé, això s'ha de digerir. I com ho has de digerir? Doncs amb una reflexió històrica de que la democràcia és un invent bastant recent en la nostra història, però per altra banda també amb horitzons. I els horitzons, jo per mi, a l'aspecte aquest ètic i comunitari que comentava el Jordi, és fonamental. Per què? Perquè ara s'està... Perdó, i acabo l'última frase. Quin és el gran risc de la nostra societat catalana, espanyola, europea, global? La polarització. El que tu no guanyes si no defenestres l'adversari polític. Tu no ets ningú si no dius que tu tens la veritat, no? I aquí hi ha un llibre d'un filòsof francès, que no me'n recordo el nom, El coraje del matiz, que és boníssim, perquè el que està dient és això: la nostra democràcia depèn del que va plantejar l'Albert Camus en el seu moment, l'Hannah Arendt, és a dir, que hi ha la necessitat de buscar els camins del mig, del respecte, de la dignitat, de la complexitat com a anàlisi. I jo crec que la gent jove, que no cau en el pou de la polarització, de la defenestració, del sectarisme, del dogmatisme, és l'esperança de les futures generacions. És l'esperança.
Sí, però tot això sent veritat, i estic molt d'acord amb el que comenteu, hi ha una enorme paradoxa, que és que si del que es tracta és de la democràcia, doncs el Vaticà i l'Església Catòlica, malauradament, en termes històrics, però fins i tot contemporanis, no és...
Té feina a fer.
I la seva contribució a la democràcia al món és més aviat tot el contrari, històricament.
Home, jo crec que ara no podem parlar que igual del temps de la dictadura ni de la Inquisició.
No, té tota una història molt llarga i encara a dia d'avui és una entitat que margina les dones.
Però no és una qüestió de l'Església Catòlica. És una espiritualitat a la carta.
Sí.
És
una espiritualitat a la carta, Jordi, però la paradoxa és que el qui l'encarni tingui tanta feina a fer, que jo no trec cap mèrit a tot el que heu comentat i prefereixo mil vegades que hi hagi un papa així i que, a més, no nego ni molt menys tot l'esforç de totes aquestes entitats socials de l'Església que, per suposat, hi són i que sort que hi són, no?
Home, però, Càritas, per exemple.
Sí, per això ho dic, que... ho subratllo.
Qui està sostenint la situació?
I, per tant, és molt estrany, diguem, que, a parer meu, com a mínim, que el referent ètic i moral l'encarni una organització que, històricament, ha combatut la democràcia i que actualment encara margina el 50% de la població.
Bueno, estem parlant d'un lideratge, eh?
Sí, és a dir, però si clar, per mi no té... és paradoxal.
Jo crec que
sí, ho és.
Les organitzacions com l'Església Catòlica estructura, no persones, sé el pecat de la Inquisició que encara és l'hora que tingui que fer algun net sobre aquest tema. És a dir, és evident que ha estat marcada pel dogmatisme durant dècades, des del papa Wojtyla... Que...
Mil·lennis.
Bueno... Sí, mil·lennis, tens raó. Sí. El tema dels números és important. Però jo crec que el papa francès va iniciar una gran transformació al Joan XXIII també, però ara hi ha hagut un gran canvi. És a dir, estaven convisquent el papa francès i encara les col·legiades d'un papa que quan Ratzinger, que va defenestrar Leonardo Boff, que és el mestre de l'actual papa. És a dir, estem parlant d'una revolució interna.
Jo crec que teniu molta raó quan plantejàveu això de que és cert que entitats vinculades a l'Església s'ocupen moltes vegades d'arribar allà on realment haurien de ser les institucions que hi cobrissin moltes d'aquestes necessitats, i és cert que això passa. Crec que hi ha espais, afortunadament, crec que hi ha espais d'organització col·lectiva a casa nostra, a Catalunya, que també construeixen comunitat més enllà de la cosa religiosa, però penso que sí que és veritat això que apuntava el Jordi, no, i que té a veure aquesta voluntat o aquest repunt cap a la cosa espiritual. Jo crec que té a veure molt amb aquesta falta d'esperança, amb la falta d'horitzons desitjables, i crec que les esquerres tenen aquí una feina molt important a fer, perquè sí que és veritat que no hi ha projectes polítics que construeixin aquesta visió de futur esperançador i de construir un món millor, que jo crec que era un capital que les esquerres durant molt de temps l'han jugat amb molt d'èxit, no? Jo crec que ara mateix falta una miqueta més de definició i concreció amb tot això, bàsicament per fer front a l'individualisme desfermat, al turbocapitalisme, que venen molts discursos i que poden connectar més amb una part de la població que no pas el que haurien d'estar fent els projectes polítics transformadors de les esquerres.
Són les 9:31, som en ruta ara mateix, anant cap a la parròquia de Sant Agustí, recorrent algun dels espais que el papa Lleó XIV farà la setmana vinent. Ho estem fent al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha un altre punt que també voldria posar sobre la taula a l'Àgora, sobre el teletreball. Perquè el govern espanyol ha recomanat teletreballar en els llocs que hi hagi visita del papa, Tania Tàpia.
Sí, ho ha fet directament el Ministeri de Treball, ho ha demanat que es comuniqui a través de les delegacions del govern. Diu que la normativa ho permet, concretament la llei de l'Estatut dels Treballadors ho justifica, perquè s'han anunciat que hi haurà limitacions d'accessos, que també s'han demanat evitar desplaçaments innecessaris, i per tant demanen a les empreses que planifiquin amb antelació com organitzar les plantilles, i sempre que la mena, el tipus de feina ho permeti, que ofereixen voluntàriament als seus treballadors fer-ho a distància. Diu el Ministeri de Yolanda Díaz que així busca protegir la seguretat dels treballadors i també afavorir una mobilitat que sigui millor en uns dies que es preuen molt complicats, recordem-ho, tant a Catalunya com a Madrid i les Canàries.
Això diu el govern espanyol, i el govern català, clar, davant de tants esdeveniments, perquè no només hi ha la visita del papa, per exemple, hi haurà el tour també, que afectarà Barcelona, doncs el que diu és que cal garantir la mobilitat i no decretar cada vegada teletreball. Sílvia Paneque.
I el que pensem que el govern ha d'assegurar és que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
El govern també recomana als estudiants de selectivitat que vagin amb temps a l'hora d'anar a presentar-se als exàmens. Què en penseu d'aquesta polèmica que s'ha generat entre el govern espanyol i el govern català, Laura?
És que en altres moments ha passat una cosa similar i el govern català no té competències per imposar en cap cas que en centres de treball o sigui, clar, ho pot recomanar moltíssim i jo penso que està bé que es faci, i sobretot el que cal és reforçar molt els serveis, bàsicament perquè tothom pugui accedir als seus centres de treball. Però al final aquesta falta de competència fa que, malgrat que això sigui una recomanació, al final els empresaris seran els que decidiran si els treballadors poden quedar-se a casa fent les seves funcions o si hauran d'anar als centres de treball. Per tant, el que hauria d'assumir o hauria de garantir l'administració catalana és que, com a mínim, tothom hi pugui accedir amb les millors condicions possibles. Però, clar, o sigui, recomanar que es recomani el teletreball però no tenir competències per fer-lo efectiu, no sé, com que trobo que hi ha un xoc aquí, no?
Sí, jo
Jordi. Gemma,
no, no, res. Jo crec que s'hauria d'actualitzar el que serien les limitacions de transport públic i el tancament de zones, perquè van sortir la setmana passada alguns mapes, jo no sé si això s'ha mantingut o no, però eren bastant considerables, perquè hi ha l'acte de la catedral, la Sagrada Família, l'altre Montjuïc, és a dir, i allà hi havia inclús, es parlava de limitacions i tancament d'estacions de metro, i això s'ha d'aclarir absolutament perquè la gent pugui prendre decisions. No. I perquè realment et pots veure en
fas
una
això,
situació.
I ara què fas? No? Vas a treballar? No vas a treballar? Ets un empresari? Què recomanes als teus treballadors?
Clar.
Tu, Ricard, vine a treballar, eh?
I, sí. No.
Sí, no està en zona d'impacte, Catalunya Ràdio.
No. Llàstima. No, va, serà un dia històric. Estem preparant una programació especial per seguir-ho tot, evidentment.
Però escolta'm, perquè... quan els carrers de la ciutat s'inunden de gent, posem per cas Sant Jordi o posem per cas quan el Barça fa el que ha de fer, que és guanyar títols, la vida continua bastant igual.
Exacte.
O sigui, la gent no és tan imprudent d'aquell dia anar a agafar el cotxe i travessar Passeig de Gràcia, però la gent s'espavila. No sé, és un paternalisme una mica absurd.
Per això la limitació del tema del transport públic jo no ho entenia massa.
Sí. No. Però jo entenc que el que diu el Ministeri de Treball és una recomanació, diguem, no hi ha cap imposició, seria realment una cosa absurda que una visita del Papa o de qui sigui determini fins a l'extrem de què pot fer o no pot fer un autònom, un treballador o un empresari, no? Això sí que seria una cosa ben estranya. Ara, la recomanació, pues, està bé. Tot el que puguem evitar, millor, sempre i quan es reforci el transport públic, que és l'obligació indiscutible que té l'administració pública. L'altre poden ser recomanacions més o menys intencionades, però que en cap cas es poden plantejar com una obligació.
Sí, sí. Farem una pausa per la publicitat. Estem ja a la Rambla de Barcelona, arribant cap a la parròquia de Sant Agustí, recorrent aquesta visita i aquests llocs especials que farà la visita al Papa Lleó XIV la setmana que ve a Catalunya. Fem una pausa i ara tornem.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
Només pel fet de comprar el cupó diari?
Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
Mira que bé!
Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament.
Ostres.
Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
I els frescos d'Aldi!
Al!
Estalvia amb les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
Hola.
Hola.
Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
Costellarro, va bé. Gràcies.
Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
Costellarro, senyor?
Volkswagen. Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot?
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Avui a l'Aura de Matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, la periodista Laura Aznar, l'advocada i consultora Gemma Calvet i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I ara mateix en ruta al Matí de Catalunya Ràdio som al davant de la parròquia de Sant Agustí, en ple barri barceloní del Raval, una església que també és coneguda com la catedral dels pobres pel gran arrelament social que sempre ha tingut aquest barri. El Papa Lleó XIV, com dèiem, visitarà la de tornada de Montserrat, una etapa marcada també de caràcter social, i avui també volem fer aquesta aturada a un dels llocs que serà segurament els més comentats d'aquesta visita, perquè es tracta d'un lloc que és difícil d'accés i que també implicarà un ampli dispositiu de seguretat. Enric Canet, què tal? Bon dia, com estàs?
Resistint, bé.
Resistint?
Amb poca veu, però bé, molt
això,
bé.
Això vol dir que ja t'hi has deixat la veu aquests dies.
Bueno, no, però una xerrada amb aire condicionat, això és terrible.
Vaja, són les temperatures, doncs.
Exacte.
Com d'important és, Enric, que el papa visiti el Raval?
Home, si té un discurs, diríem, molt obert, em sembla fenomenal. O sigui, el Raval, abans que sortia a la tertúlia, és un lloc que l'ajut social de principis del segle XX el va fer el moviment obrer i l'anarquisme. Hi ha molt, en aquests moments, molts musulmans, com el Mohamed Khalhul, que fan molta feina, i els xics, que fan molta feina, i els catòlics, i el casal dels infants, que no és catòlic, el casal dels infants és laic.
Tu, quan vas arribar aquí al Raval, que era l'any 50...
No, en el 92, diríem, el casal.
Sí.
Que havia estat des del 70 aquí.
Des del 70 aquí. Que has vist el barri transformar-se molt.
Sí.
En aquest sentit, has vist com un barri cada vegada més obert, més integrat també a la ciutat?
Totalment, totalment. Allò que diuen... No, no. Abans era un gueto. Arribaves aquí, com has arribat ara, Ricard, i ja no baixaves per aquests carrers, no? Ara sí.
El Mohamed Khalhul és president de la Fundació Tot Raval. Què tal, Mohamed? Bon dia.
Bueno, era president, ara ja...
Ara ja no, és ex-president. Però comparteixes la il·lusió, encara, entenc, no?, d'aquesta visita papal aquí al Raval.
Correcte, correcte. És una visita benvinguda i esperem que el papa també deixi alguna petjada ben visible de tota aquesta crida per la solidaritat, la dignitat humana, com estàveu parlant, com també el rebuig a totes les que són les injustícies humanes que existeixen al món i que el rebuig als missatges islamòfobs, antisemites, antireligiosos, que existeixen. Ha de ser molt dràstic en aquest tema perquè creiem que és una persona de fiar i creiem que estarà sempre benvingut quan vulgui aquest barri, aquesta ciutat.
Diries, Mohamed, que a Catalunya hi ha una bona convivència entre religions?
Sí, sí, sí. Nosaltres aquí a Raval tenim el GIR, tenim el grup interreligiós de Raval. Nosaltres també participem amb el GETER, que és el grup de treball estable de les religions. Això vol dir que Barcelona és una ciutat modèlica en el sentit del diàleg en general, i al barri també. Al barri tenim moltes activitats que es fan des de la Fundació Tot Raval, i això és una mostra més d'aquesta convivència entre religions i entre societat. I això sí que és molt important.
Que la convivència, Enric, ha sigut importantíssim per la feina que heu fet des d'aquí, des del Raval, no?
És que, clar, hi ha entitats socials com el Casal i el Centre Obert Joan Salvador Gavina que som d'abans de la democràcia. Llavors ja es feia un treball coordinat entre ells, per exemple, els anarquistes, ja en aquell moment. Jo penso que aquest treball al Raval sempre ha estat un treball de cohesió del barri per intentar tirar endavant. I això ja ve d'abans de la guerra i es manté després de la guerra.
I també ens acompanya avui la Montserrat Rius, que és veïna del Raval. Què tal?
Sí,
Montse, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé. Escolta, el Raval ha canviat molt, perquè jo vaig néixer aquí. Vull dir que ha canviat moltíssim, però jo crec que l'important actualment és la convivència que hi ha. Sempre hi ha hagut, des de la immigració dels anys 60, que era immigració espanyola, a la immigració d'ara. Vull dir que n'hi ha més o menys perquè hi ha bastants problemes socials, però la convivència entre tots hi és, perquè la majoria d'edificis actuals hi viuen quatre autòctons i tots els altres hi ha gent del Pakistan, filipins o marroquins. Vull dir que i aquesta convivència hi és.
Els principals reptes que teniu ara mateix aquí en aquest barri, quins diries que són?
No ho sé, potser tota la bastanta gent que viu al carrer, perquè jo crec que això és un problema. Pot ser també per alcoholisme o gent que està ja, que no sap, ja una miqueta perduda. I després el problema jo crec que és bastant important és de la gent gran. A part de tots els temes d'immigració, d'això, hi ha moltíssima gent gran sola.
Per la solitud.
Per solitud.
I que perquè a vegades no es poden moure de casa perquè no tenen ascensor a casa.
Exacte.
Aleshores, amb problemes de mobilitat, amb problemes també de solitud, no?
De solitud.
Clar.
I això es nota, eh? Vull dir, els que coneixem
tota la vida.
Sí, els que portem aquí molts anys vivint aquí, ho veus, que la gent s'ha fet gran, moltes senyores que s'han quedat viudes, o molts homes també, eh? I que tenen aquest problema.
I en el teu cas, Mohamed, què diries que és important que el Papa pugui veure d'aquesta realitat que hi ha avui en dia al Raval?
Jo suposo que el fet de que hagi elegit l'església de Sant Agustí és molt carregat de simbolisme, perquè aquesta església fa molta feina a nivell d'atenció als pobres, als marginats, i també tenim el menjador social que és d'aquí al costat, que pertanyeix també a la mateixa. I això sí que demostra que en aquesta vessant d'ajut, de solidaritat, de caritat, i també de puntualitzar que aquestes xacres, que són la pobresa, la marginació, el sensellarisme, s'han de lluitar entre tots, no només des de l'Església, sinó des de totes les administracions, la societat civil. Hem d'anar tots a una, perquè el nostre barri pateix a vegades aquestes situacions, malgrat que en algun moment l'Enric ho pot corroborar, que hi ha hagut moments molt amb la droga, però ara tenim més coses. Tenim l'abandonament escolar, tenim moltes altres realitats, l'habitatge, que són realitats bastant difícils, que hem d'anar tots per una, i la presència del Papa suposo que fortaleix una mica tota aquesta línia del barri, que és el treball social, treball cultural i el treball de la convivència.
És una cosa que Enric sempre ha reflexionat, no? Moltes vegades, tu com a capellà, en quin punt es troba l'església de la realitat, no? I aquesta és una realitat molt concreta, per tant és important que també baixin, diguéssim, del pedestal, que vegin què és el que hi ha i que toquin les persones que hi viuen.
Sí, un té el cap on té els peus. I si el cap el tens al Vaticà, és una cosa, i si els peus els tens aquí, és una altra. I el que m'he fet gràcia és que de repent tots aquells bisbes que eren d'una línia conservadora, de repent ara s'han fet tots progressistes.
Coses de la vida.
Sí, i jo crec que ja, bueno, que ja va bé. O sigui, l'espiritualitat i el cristianisme sense la transformació social no pot existir, o sigui, de cap manera. L'espiritualitat cristiana ha d'haver-hi la transformació social. I l'altre, bueno, l'important és la transformació social.
Montserrat, baixaràs aquí a la plaça a veure'l o no, el papa?
Crec que no.
No.
No sé.
Va, aquests dies heu vist molta policia, heu vist com canviava una
mica... Sí, va canviant, es va anar deixant el barri, ja hi ha valles per tot arreu, per anar tallant, el barri quedarà tallat, però no sé. Crec que és una miqueta de folklore.
L'esdeveniment.
Sí, l'esdeveniment.
Jo, per exemple, és que no, el casal dels infants no ens han convidat aquí a Sant Agustí.
Ah, no?
No. Clar, som laics i no ens han volgut... Jo soc cap allà, però a mi no m'han convidat aquí dintre. I, per tant, aquell dia millor que no ens moguem per aquí, perquè aquest tros serà complicat.
Mm. Bueno, tinc entès que la visita del papa a l'església de Sant Agustí ve a fer una mena de recordatori també per la relació que té el papa amb els agustins,
sí, sí, sí.
Perquè com era prior a Tanzània, dels agustins, doncs, tenia relació amb el rector, que és ara que és el rector d'aquí, sí, d'aquesta església. Per això aquesta relació també de proximitat i d'amistat que té amb el rector de l'església, per això ve per infortir, donar-li més empenta en el tema social, en el tema també de l'atenció i la solidaritat. I la solidaritat jo crec que totes les religions la fem.
Sí.
El barri està ple de mesquites, de centres de culte, i això sí que aquesta tasca social, solidària, d'ajut, d'empenta, també de donar i veu a la gent que ho necessita, pues també la fem, de veritat. Però, clar, a veure, nosaltres com a religiosos no volem fanfarroniar, no? Amb la caritat. Però aquest cas...
sí que... I no ven a vestir de capellans. Que
clar, perquè és veritat que el cardenal ha dit que s'havia d'anar vestit de capellà, no?
Ho sé, però jo no hi penso anar. No he anat amb la meva vida, no hi aniré ara.
Sí, sí, sí. Jo aniria amb una xilava, si hi ha una oficialitat, aniria amb una xilava.
En tot cas, Déu és misericordiós, per tant,
sí,
no?
Sí, sí. Suposo que em tindrà misericòrdia si
segur.
Estic pecant.
Bueno, els que som, bueno, els creients en Jesús, jo crec que en Jesús també, clar, creiem que aquesta és la base de la religió cristiana, cristiana en general, i és la solidaritat, la divinitat...
I per això el van matar, eh?
Per això es van sacrificar.
És la base de la humanitat.
Exacte, és la base de la humanitat.
És el desafiament i l'esforç i la entrega i el compromís.
Mohamed Halhul, Montserrat Rius i Enric Caret, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per visitar el barri.
Per deixar el barri.
Gràcies a vosaltres. Sí. La veritat, anirem cap a Can Brianzo.
Molt bé.
Sí que és veritat, per això, Jordi, que és important que el Raval, sempre parlem del Raval, i sempre ho fem quan hi ha notícies que l'estigmatitzen més, no? I potser a vegades també ens convindria explicar bones històries.
Sí, bueno, no, el cas del casal dels infants del Raval i la feina de l'Enric Canet és un... És alguna cosa, et reconforta amb les dificultats del barri. Mira, pensava en el contrast entre el viatge que has fet per la ciutat, no? La imatge que projectem de la Barcelona global i de la llum que comentàvem, i aquesta altra ciutat global, perquè no pot ser més global el que passa al Raval, i com tendim a invisibilitzar-ho perquè no ens agrada veure els pobres. I de fet, jo crec que hi havia un veí d'aquí, d'on ets, que des del balcó de casa seva enfocava les coses dolentes que també passen al Raval, perquè en passen moltes. Perquè hi ha molta pobresa i la pobresa genera problemes. Llavors, ser capaços d'ensenyar les dues realitats a la vegada amb les contradiccions que implica i sabent on efectivament ens juguem la dignitat, que no és davant del temple, sinó davant de l'altre que pateix, em sembla que és el que convindria, i per això t'agraeixen d'aquesta manera tan explícita, que gràcies per baixar al barri, perquè informativament hi baixem quan hi ha problemes, no quan hi ha la normalitat complicada.
I sobretot problemes de seguretat, no? Que sempre...
Sí.
Anem al mateix, Laura.
Sí, jo crec que es fa, normalment està molt bé conèixer un altre relat sobre el Raval, no? Perquè normalment es fa un relat molt estigmatitzador. Jo penso que va més enllà de que mostrem com dues cares de Barcelona, sinó que mostrem que el Raval té moltes cares també possibles, no? És a dir, moltes vegades quan hi baixem és per parlar de qüestions vinculades amb les dificultats socioeconòmiques, amb les privacions materials, amb qüestions de seguretat, entesa des d'una perspectiva molt limitada, eh? Però a vegades només ens hi focalitzem quan passen coses d'aquest tipus. No? I conèixer que existeixen altres realitats, que hi ha un diàleg entre les religions, que hi ha convivència a la societat i que hi ha suport mutu, jo crec que és bàsic per fer-nos una fotografia real de la situació del barri i no només una part com molt estigmatitzada o fins i tot un relat criminalitzador del que passa allà. No? Jo crec que és important que la visita del Papa vulgui connectar amb la realitat social del país i que és molt diversa i que també integra, com ara hi anireu, també integra les persones que són a la presó, que és molt important que es posi el focus en això, en aquesta institució, perquè moltes vegades és molt opaca, no? I no sempre hi hem posat prou la lupa, i que també integra aquesta realitat, doncs, el que passa en els barris, tant en els més benestants com en els que no tenen tanta bonança econòmica, com si diguéssim.
Tu, Gemma Calvet, vas ser voluntari del Casal del Raval.
Sí, tot el temps que vaig estar estudiant dret, els caps de setmana, anava de voluntari al Casal del Raval, i a més, amb el que ha comentat l'Enric, la veritat que demano que rectifiquin el bisbat i que els convidin, perquè és una entitat històrica, i jo vaig conèixer molt històries humanes, tant van ser 4 anys, l'olor, i sobretot els infants, no? Els infants, fills, en molts casos, de persones que estaven a la presó, altres, doncs, fills de dones prostitutes, que vivien les seves pròpies contradiccions i venien de vegades en el casal amb les limitacions. Jo recordo un noi que es deia Ramon, que a mi em va marcar moltíssim, perquè al cap dels anys me'l vaig trobar ja gran, i estava bé, estava molt content. I a mi ell em venia a buscar a la sortida del metro de Paral·lel, perquè, com deien abans, doncs no era el barri més segur quan arribaves un diumenge a les 8 del matí, no? I em venia a buscar amb 8 anys. Jo em sentia segura anant pel Raval amb aquell nano al costat, no? És a dir, hi ha unes històries vinculades al Casal del Raval que per mi em van marcar moltíssim, però, a més, la gran tenacitat. Jo, en aquella època, vaig coincidir amb el Xavier Tamarit, que després va tenir tots els problemes aquells jurídics. Jo us he de dir que el recordo en aquells moments com una persona molt humana, molt compromesa en el projecte. Hi havia altres persones també. Recordo molt a la Rosa Girbau, una gran treballadora social de l'Ajuntament de Barcelona, que era veïna del Raval. I en fi, per mi, que avui parlem del Raval i que, a més, a propòsit de la visita del Papa, jo diria que el model del Papa no està gens alineat amb el model del cardenal Omella, i em quedo aquí. És a dir, són dos models molt diferents, i crec que s'ha de corregir aquesta invitació, i han de poder anar els capellans sense anar vestit de capellà, per favor, i han de poder estar al Casal del Raval a les primeres files d'aquesta trobada.
Són les 9:56. I a banda d'això, i per anar tancant l'àgora, també voldríem parlar de política. Avui Pedro Sánchez serà a Catalunya per tancar aquestes jornades del Cercle d'Economia després que ahir ho fes el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Un debat polític que gira entorn a aquest missatge que ahir el secretari general de Junts, Jordi Turull, enviava a Feijóo des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
Això ho deia poc abans que Feijóo parlés al Cercle, on no va respondre. Després sí que en declaracions a la sortida de l'acte va menystenir la proposta de Turull.
Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
Vamos a hablar de cosas serias. Com dèiem, avui serà el torn de Pedro Sánchez en aquestes jornades que reuneixen, en aquest cas, l'empresariat català. I el que està tranquil és el govern espanyol.
Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
Eren declaracions d'Elma Saiz, portaveu del govern espanyol. Com ho heu estat plegat, Pere Rossinyol?
Sí, jo crec que una vegada més es posa de manifest la mare dels ous de tot, no? Que és que el PP no està en condicions, no té possibilitats d'arribar a la Moncloa fins que no accepti aquesta nova realitat, en la que Junts per Catalunya, diguem, ja no és el partit, diguem, que voldrien il·legalitzar i posar el seu dirigent a la presó, literalment, en la mesura en què combat l'amnistia, i que fins que això no canvi, doncs hi pot haver molt soroll, hi pot haver el que es vulgui, però no hi ha possibilitats d'avançar en una cosa que potser en circumstàncies normals tindria sentit, que és que si primen la part de centre-dreta es puguin posar d'acord, però és impensable si no hi ha un reconeixement mutu, i aquest reconeixement mutu no és una tonteria, és la mare dels ous, és el punt de partida. Tu no pots intentar arribar a la Moncloa amb una gent que no reconeixes perquè vols empresonar en el seu màxim dirigent, i per tant em sembla pertinent la resposta de Turull, i una terrible evidència, diguem, de la impotència que té el PP en aquesta conjuntura mentre necessiti a Junts i no el vulgui reconèixer. Mm.
Jordi?
Quan va haver-hi la investidura fallida d'Alberto Núñez Feijó després de les eleccions de juliol del 23... ell va fer una intervenció que a mi em va semblar molt pertinent, que va interpel·lar Junts i el Partit Nacionalista Basc, i els va dir, escolteu, vosaltres votareu a favor de les polítiques econòmiques d'aquesta majoria perquè no es correspon amb el que teòricament vosaltres representeu. I és una pregunta pertinent, perquè des d'un punt de vista ideològic, com deia el Rusi, Hi ha un punt de contrasentit. La realitat és que, donada la anomalia total que representa la situació de Carles Puigdemont després de l'aprovació de la llei d'amnistia, se'm fa molt difícil que aquest diàleg es pugui produir. Jo he escoltat els últims 4 anys les intervencions d'Alberto Núñez Feijó al Cercle d'Economia com a líder de l'oposició. I és molt curiós.